Consum responsable amb Lourdes Quintero.
De què ens parlaràs avui, Lourdes?
Després d'aquests nois, ara a mi em fa una mica de vergonya parlar de coses serioses.
Podem fer-ho com vulguis, eh? Si ho vols fer també amb xistes.
A veure, jo havia pensat que, com que era Firagós, doncs que podríem parlar dels supermercats cooperatius, que és una cosa molt nova i efervescent que està sortint. També com per anar una mica més enllà, perquè si no ens haguéssim limitat a parlar de compreu tots productes naturals, productes de proximitat, i tampoc doncs ja
no ajudaria ningú.
Ja el tenim el discurs molt après. Llavors havia pensat doncs parlar una mica d'això, no sé què et sembla.
En principi, parlar de consum conscient i de gran superfície comercial podria semblar contradictori per la gent que ens escolti, no? Com es pot encaixar això?
Sí, mira, a veure, en principi, nosaltres, per Firagós, no? O sigui, ja fem aquest consum conscient, no? I aprofitem per comprar productes que no comprem. Però la resta de l'any sí que és veritat que el consum conscient encara és minoritari i encara hi ha molta gent doncs, que no el practica, i sí que hi ha moltes iniciatives que han fet que cada vegada més doncs, ens sembli més normal practicar aquest consum conscient, com per exemple són els petits grups de consum. Aquí a Valls doncs, en tenim un, en tenim la Bajoca, després allà arreu de la comarca i del Camp de Tarragona en tenim més, però sí que és veritat que arriba un moment que si volem que aquest consum minoritari sigui majoritari, doncs hi ha persones, no, que pensen doncs, que han d'anar una mica més enllà. Jo sóc una de les persones que té més contradiccions, a mi m'explota el cap quan parlo de consum conscient i grans superfícies comercials, a més perquè sóc geògrafa i sempre, no, m'he dedicat molt a tot el tema de que els no proliferessin superfícies comercials, que es quedés tot a dins del comerç petit, etc, etc. Llavors, sí que és veritat que moltes persones que practiquem un consum conscient reconeixem que el model habitual dels grups de consum agroecològics és una bona mesura, però, com deia abans, és de curt abast i només és apte per motivats, és a dir, per aquelles persones doncs, que fan aquest esforç, no? Doncs, per fer una comanda ja molt tancada o depèn de la modalitat del grup de consum, per anar-ho a buscar un dia en concret, la resta de dies doncs, no pots anar-hi, no és com a les grans superfícies comercials que pots anar doncs, gairebé les 24 hores del dia. Però per altra banda, sí que diem, no, que no ens agrada fixar-nos en alternatives que són transformadores, com per exemple els supermercats Veritas. Sí, a mi doncs, és un supermercat que ens genera moltes contradiccions, però sí que és veritat que a la vegada estan com ampliant el que són el número de consumidors conscients.
Quines podrien ser algunes d'aquestes contradiccions del Veritas, per posar un exemple? Eh?
Clar, la qüestió és que en principi si tu doncs, tens un consum de proximitat, el que vols és comprar directament al productor, per exemple. No? Llavors, clar, Veritas compra a grans quantitats, llavors ja ens n'anem a un altre tipus de distribuïdors. Sí que Veritas també, els preus no són directament els preus que al pagès potser li interessen, perquè Veritas es queda una gran part d'aquest preu, però també ja és la qüestió de entrar en el que és una gran superfície comercial, per exemple, a la Fira de Reus, no? Hi ha un Veritas, no? I és entrar a compartir escenari amb d'altres marques que, bueno, tot el tema de la roba, consumètic i això, doncs que potser no compartim, amb el que és una llibertat horària que, clar, des del punt de vista de laboral, no? De defensa una mica dels drets o de la qualitat de vida dels treballadors, clar, la gent que ha de treballar en diumenge vol dir que està deixant una família a casa seva, no? Llavors, l'ideal per nosaltres seria que no fos així, però a l'hora de la veritat, després a tots ens agrada la comoditat de poder anar un dissabte o un diumenge a comprar o poder anar a les 9 del vespre a comprar. I aquestes són una mica les contradiccions que sorgeixen, del, sobretot de model, no tant del producte en si, perquè al final el producte sí que acaba sent ecològic, més enllà del preu, que potser veritat sí que és una mica més encarit, és el model i el que suposa això. Per exemple, hi ha l'exemple de Triodos Bank, que també és com una gran empresa que ha desenvolupat tot el sistema financer ètic, que sí que tampoc no ens ressona tant, no? Perquè bueno, potser no hi ha alternatives financeres més visibles i més palpables, i és com l'única cosa que hi ha i és el que sempre hem conegut, però no, acaba, o sigui, no deixa de ser també una gran empresa en aquest sentit. De fet, el 2007 hi va haver una campanya que es deia Supermercats no gràcies, fa bastants anys això, però que molta gent s'hi va vessar, no? Sobretot el que són els grups i cooperatives de consum agroecològic. En aquell moment sí que van patir una gran expansió. Llavors van passar, per exemple, de tenir una quarantena d'experiències el 2007 a ser més de 160 el 2013. Però sí que és veritat que del 2013 fins avui això tampoc no s'ha expandit. Llavors al final segueix sent reduït, no?, el número de consumidors que estan en aquest cercle de consumir productes de proximitat, productes agroecològics, productes naturals, amb una mica més de responsabilitat i de consciència. O sigui, perquè veiem una mica la diferència, el grup Veritas, que és el que hem parlat abans, té previst obrir el 2018 10 nous supermercats i així estaran superant el que són les 60 botigues, que la majoria estan a Catalunya. I aquesta empresa, que va néixer el 2002, espera superar aquest any els 70 milions d'euros anuals de facturació. Val? I diu que atén a 70.000 famílies. Llavors, si cada grup de consum autogestionat, no?, atén un promig de 30 unitats de consum, és a dir, de 30 famílies, l'abast dels 60 grups actius a Catalunya, aproximadament, se situaria només al voltant de 5.000 unitats de convivència. Llavors, en comparació a l'extensió que pot arribar a un tipus de superfície comercial molt més gran, doncs la veritat és que llavors has de posar damunt d'una balança, que és el que més interessa, que si el consum conscient sigui sent una cosa minoritària per uns motivats o si realment vols expandir el que és el consum conscient a la majoria de la gent. Llavors aquí hi ha gent que potser li interessarà més, potser un productor que ven tomàquets ecològics interessarà molt més que s'expandeixi en una superfície comercial, però potser algú altre doncs no. Llavors aquí és una mica. Llavors, aquest contrast en un dels camps on més s'han treballat les alternatives de consum mostra com empreses més convencionals recullen, és a dir, empreses que potser no tenen aquesta sensibilitat, recullen gràcies a la seva més gran ambició i capacitat de resposta el que són la major part dels fruits del treball aquest que tenen els grups de consum, de consciència, d'anar explicant a la gent, d'anar doncs, una mica picant pedra, no?, en aquest sentit. És a dir, uns piquen pedra i després els altres s'enduen el que és la consciència o els fruits. Val? Per exemple, això ha passat amb tot el tema del sector energètic. Val? Llavors, moltes persones ara ja estan conscienciades, no?, de que bueno, si hem de consumir energia verda, d'energies renovables. Llavors sí que hi ha el cas com Som Energia, que és una gran empresa, però per exemple, empreses que no estan conscienciades com Ola Luz, doncs també han aconseguit recollir un gran número de clients, gràcies doncs, a que hi ha hagut unes persones doncs, que han estat conscienciant a la gent en aquest tipus. Vaja, que el consum conscient està de moda, llavors al final s'ha doncs, de canalitzar d'alguna manera. Més coses. Sí que és veritat, això ho deia, no? Ja sí que per un moment vital, per fatiga participativa, és a dir, que tots estem com una mica cansats de participar molt, per menys voluntat, perquè s'han d'esforçar molt, llavors al final tots tenim unes vides molt, molt, molt complicades i amb la feina i amb la família i tot, no? Doncs que és molt important. és molt difícil poder sostenir aquest compromís elevat que significa tenir un, o participar d'un grup de consum. Llavors, és per això que també segueixen sent minoritaris. Llavors, el que fan els grans, les superfícies de consum, que ara t'explicaré una mica com estan naixent, doncs és facilitar, o sigui, guardar les comoditats aquestes del capitalisme, de que tu pots consumir de forma còmoda a l'hora que puguis i a l'hora que et vingui bé, no? Perquè al final tots acabem anant als supermercats en algun moment o altre a la nostra vida, per molt, per molt compromesos que estiguem, doncs que allà d'aquesta manera puguis trobar el producte que vols, no? I que d'altra manera, si ho has d'anar a buscar amb un grup de consum que només doncs, subministra producte un dia a la setmana, potser no sempre, potser no cada setmana podràs anar a buscar.
Què ha fet que aquest fenomen que ens estàs comentant s'acceleri durant aquest any 2018?
Sí, o sigui, una mica també combinat amb el que és la fatiga aquesta participativa que es desprèn, no? També perquè al món li interessa que estiguem fatigats i no ens impliquem, vull dir, això no és perquè sí. Sí que hi ha hagut un fenomen que ha facilitat aquest boom, no? Com si diguéssim, que és superrecent, és d'ara. És que és un projecte que es diu Food Coop, que és una pel·li, val? És un documental, que aquest documental neix de moltes coses que s'han estat treballant des de fa molts anys, val? I és un documental sobre l'experiència d'un supermercat cooperatiu a Brooklyn, del qual participen 16.000 famílies, val? Llavors, els pocs mesos... A més, és un documental francès, o sigui, no és ni americà.
Ni americà, no?
Llavors, a pocs mesos de l'estrena del documental, que va ser al final del 2016, l'havien vist més de 20.000 persones i, clar, hi havia hagut molt de debat. O sigui, aquest documental no es projecta mai sol, sinó que sempre després hi va el director, hi van participants o hi van gent, no, que està relacionada amb aquest món. Llavors, el que va passar és que van començar a sortir noves iniciatives que tampoc no eren rèplica de la iniciativa que sortia al documental, sinó adaptades a cada realitat. Llavors, per exemple, a París hi ha una de les iniciatives més importants que surten en aquest documental, que és una cooperativa amb 5.000 sòcies. És que com que són tants socis, doncs es converteix en un supermercat, però el concepte de cooperatiu encara segueix manant. I una dada a tenir en compte per entendre l'extensió de les alternatives és que és molt important la implicació de governs municipals motivats, perquè sí que està la clau per l'impuls del que són les jornades de debat i segurament també pot ser-ho per facilitar l'èxit d'aquestes iniciatives. Hem de tenir present que les polítiques públiques han de tenir aquest paper clau, sobretot perquè estem parlant de que al final tot això repercuteix en la nostra salut. És a dir, a França, per exemple, el que és el Ministeri de Salut té moltes polítiques públiques encarades a facilitar la venda d'aquests productes. Per tant, s'han ficat molt amb el que és la creació d'establiments que puguin vendre tot aquest tipus de productes.
Ens comentaves doncs, que a París hi ha molta conscienciació, ens comentaves també que a Brooklyn, no? aquest nou, les projeccions, però volem saber si aquí és vital, o sigui, volem saber si les entitats apostaran per aquest tipus de projectes.
Doncs aquest documental ja ha arribat aquí i l'ha fet, s'ha projectat en bastantes ciutats i el que ha fet és que sí que està agitant els imaginaris de les persones consumidores i ja s'han començat a crear nous projectes. Ja, o sigui que jo sàpiga, després si hi ha algú que sap més projectes, doncs estaria molt contenta de que m'ho vinguessin a dir, perquè encara és una informació que costa molt de trobar. Per exemple, a Madrid ja hi ha 4 grups diferents que estan intentant impulsar aquest supermercat cooperatiu. A Barcelona n'hi ha 2 iniciatives que treballen amb 3 projectes diferents i també està començant a haver-hi projecte a Manresa i a Saragossa.
Per què creus que apareixen tan lentament o en grups tan petits per logística, per poca conscienciació? Per què diries que podria ser això?
No, bueno, o sigui, jo considero que no apareix lentament, perquè si el documental s'ha començat a projectar aquest 2018 aquí a Catalunya i ja hi ha dues iniciatives a Barcelona amb tres projectes i una a Manresa, bueno, això és ràpid, no?
Bueno, vaja, no, em refereixo que potser no hàgim d'esperar a tenir antecedents a altres països, sinó que nosaltres anem abans, o sigui, el 2018 és relativament... tard, sí. per aquest concepte.
Mira, t'explico. O sigui, sí que tot això com funciona, no? O sigui, mira, perquè entenguem una mica el fenomen aquest del documental, el Food Cop, no sé ni com pronunciar.
Food Cop, no?
Food Cop. Bueno, Food Cop. No, però és que són dos os.
Food Cop, no?
Ja, però Cop és de cooperativa. Bueno, sí, Food Cop.
Ho deixem amb Food Cop. Cop.
O sigui, no n'és del no res, val? O sigui, és com que aquest documental és un, imagina't un iceberg i aquest documental és la part visible d'aquest iceberg, no? Llavors, ja hi havia, abans d'aquest documental, 8 supermercats cooperatius de França, el de major dimensió, aquest que es diu la Louvre de París, que ja s'estava gestant des de feia 5 anys, llavors, per tant, ha sigut doncs, tot un seguit de... picar pedra durant molts anys que ha fet que això ara explosionés. Però les iniciatives que estan naixent tant a Madrid com a Barcelona com a Manresa i Saragossa les estan tirant davant persones que ja tenen un bagatge amb aquest tema, no? O sigui que això ha pogut ser possible, o sigui, ha explosionat ara gràcies a que hi havia gent que ja estava com ficada en aquest món intentant fer alguna cosa, no? Llavors, clar, són projectes molt complicats al final, perquè estem parlant de construir un supermercat cooperatiu. Llavors, doncs, bueno, sí que porten el seu temps de gestació. Llavors, podem entendre doncs, que l'èxit audiovisual és com un llevat, no? Que llavors el que ha fet ha sigut créixer, fer créixer. És com collir, no? O sigui, pots estar sembrant durant molt de temps, val? I no és que aquí no hi hagués res, sinó que potser ha necessitat l'impuls aquest, no? Perquè hi fos. Que potser si no hi hagués aquest impuls des de França, hagués vingut d'una altra part o haguéssim sigut nosaltres, en algun aspecte també hem sigut nosaltres els que hem donat impulsos a altres.
Exacte, és això el que em referia, que potser no hàgim d'esperar impulsos de fora, sí. No? I siguem nosaltres.
Hagués arribat tard o d'hora, la veritat, però bueno, al final també tot aquest món està molt, molt enxarxat. Val. I estan molt comunicats.
És inevitable.
Sí, i és inevitable que surti. I ara m'he perdut del...
No, ens estaves dient que potser a França ja apareixia la Louvre de París,
sí.
Que feia 5 anys que s'estava gestant.
Sí, clar, la qüestió era, és, tard o d'hora hagués aparegut, perquè què està passant? Que com que les cooperatives, els grups de consum són molt minoritaris i que han de seguir existint, o sigui, amb això no vol dir que ara apareguin els nous supermercats d'aquests, i les cooperatives han de seguir existint perquè és una fórmula molt vàlida que gràcies a elles ara hi ha molta gent que vol consumir productes d'aquest tipus, però clar, què estava passant? Que ara estàvem acostumats a veure el Carrefour, el Bon Preu, a l'Aldi, tot de productes ecològics. Val? Per què? Doncs perquè la gent els demanava i ells ho saben i al final ells, o sigui, ells no tenen la consciència de que jo vull vendre un producte ecològic perquè és ecològic. O sigui, el Carrefour no té aquesta consciència, el Carrefour té la consciència de fer negoci. Si aquests productes venen, els tindrà els seus lineals. Clar, llavors no era gaire lògic. Això sí que és una contradicció en tota regla. Val? No era gaire lògic que ho estigui distribuint un supermercat que no té cap tipus de consciència de res, que per una banda vendrà un producte ecològic, però per l'altra estarà rebentant els preus dels pagesos. No? Llavors, clar, o sigui, la lògica aquesta ha fet doncs, que necessitessin estructures comercials molt més àmplies per poder vendre aquest tipus de productes.
Llavors ens estàs dient que potser si s'incrementés, no, la consciència d'aquest tipus de productes, els supermercats acabarien apostant perquè veurien que és rentable.
Sí, ja ho estan fent. O sigui, la consciència ja és majoritària, el problema és que no hi havia o no hi ha encara el que és el suport comercial. I com que no hi és i això, les grans superfícies comercials ho han vist, el que han fet és assumir-ho. Però no, o sigui, la qüestió és canalitzar-ho i buscar superfícies comercials que sí que, bueno, que ho puguin assumir, perquè al darrere doncs, tinguin tot uns socis col·laboradors, uns socis cooperativistes sense ànim de lucre, on els preus que paguin els pagesos siguin justos, o els pagesos o les indústries que fabriquen els productes siguin justos, i no hi hagi la perversió que podríem trobar en un Carrefour, per exemple.
Ens parlaves d'aquests projectes de, que s'han començat a crear tant a Manresa, Saragossa, Barcelona, Madrid. Com es fa un projecte així? Com es comença a gestar un projecte d'aquesta magnitud?
Sí, això és interessant perquè està molt relacionat amb allò que et deia abans, no? Per exemple, perquè palpem una mica, no? el d'on pot arribar a sortir projectes d'aquest tipus. A Barcelona, al març, aquest març del 2008, van florir dues iniciatives que van acabar confluint. La primera van ser unes jornades promogudes per l'Ajuntament, precisament, en aquest cas, per això la importància de la implicació de les institucions, que eren unes jornades al Pla Estratègic Metropolità, i en els debats hi va haver molta assistència, i algunes de les agrupacions del consum agroecològic de major trajectòria, com poden ser l'Andare i la Magrana Vallesana, van explicar la seva experiència. Llavors, la segona proposta va ser una convocatòria a persones interessades per participar en una iniciativa d'aquest tipus, que també doncs, va fructificar. Aquí, en aquestes jornades, hi van anar 250 persones que tenia ganes de construir un projecte així. Clar, això, o sigui, és un... Si tu fas una xerrada, una jornada i venen 250 persones, i aquí hi ha doncs, un interès, sí que és Barcelona, però bueno, si a Barcelona doncs, a vegades també costa molt fer les coses. Llavors, novament, la confluència entre l'impuls institucional i l'empenta ciutadana de persones que ja feia molt de temps que estaven treballant en projectes així, doncs fa que això doncs, pugui fructificar. Llavors, a més, clar, és molt important perquè l'Ajuntament de Barcelona compta amb línies d'ajudes a les economies comunitàries que sí que tenen aquests recursos. Per tant, doncs, si tens diners per poder tirar endavant això i si a més doncs, hi ha la voluntat política, doncs llavors és perfecte. I aquí, per exemple, o sigui, en el cas aquest, un dels casos de Barcelona, tenim Gràcia, que té un col·lectiu veïnal molt, molt fort i molt sòlid, i per exemple ells el que han fet ha sigut reivindicar que l'espai, un espai del mercat municipal sigui destinat a fer aquest tipus de projecte, no? Llavors aquí ja estem sumant, no? moltes variables que són molt interessants, sobretot en una ciutat com Barcelona. Dues altres propostes també s'estan gestant a la capital catalana, una l'impulsa l'Economat Social, que és una cooperativa que dona servei ja a 150 unitats de convivència, però que per exemple, l'Economat només obre les portes a dues tardes de setmana, llavors és el que dèiem, no? Que limita molt el que és la participació de persones doncs, que, per exemple, no tenen disponibilitat per anar aquelles precises dues tardes a la setmana. Llavors el que volen fer és dos comerços cooperatius de barri, de mida mitjana, que aspiren a arribar a uns centenars de cooperatives cada una. Llavors una de les botigues seria l'evolució del projecte que ja funciona avui i l'altra seria, doncs, per un altre barri. O sigui, estem veient com també aquestes cooperatives de tota la vida de grups de consum petites estan aspirant a desenvolupar-se i a convertir-se en aquest tipus de supermercat. O sigui, ens estem imaginant un supermercat on tu entres i tot és ecològic, tot és de proximitat. Llavors això seria el somni ideal de molta gent.
Els oients que estiguin escoltant aquesta frase potser ho veuen com molt utòpic, no? En un futur es podria ser més realista aquest somni o tu ho veus encara lluny? En un futur proper?
No, és molt proper, perquè ja et dic, o sigui, el que et deia abans, els grans supermercats, les grans superfícies comercials tenen molt ben estudiat quins són els productes que tenen els seus lineals i Carrefour té productes ecològics i l'etiqueta aquesta de producte de Catalunya o sigui, això per exemple a l'Esclat també ho fan servir molt, no? Producte d'origen d'aquí, això. O sigui, ells saben que això ven, per tant el que ha sigut el treball d'ampliar la consciència de la gent de que és molt millor per la nostra salut per la nostra salut és molt millor consumir producte ecològic, pel nostre medi ambient és molt millor consumir producte ecològic, també pels pagesos és molt més interessant poder cultivar producte ecològic, val? Per nosaltres, la nostra economia, també és molt més interessant poder consumir producte de proximitat, sigui, totes aquestes responsabilitats s'han anat agrupant, al llarg de molts anys de fer de picar molta pedra, la gent està conscienciada i una mostra d'això és aquesta. Per tant, jo crec que no està gaire lluny i que d'aquí a poc podrem veure de forma supernormal un supermercat amb tot de productes agroecològics i de proximitat a qualsevol ciutat mitjanament... No sé, a Valls, jo crec que potser sí, no?
Sí, no ho descartem.
De fet, jo sé que ja hi ha projectes que estan començant... Ja,
exclusiva, això.
Començant a néixer, bueno...
No es pot dir, no es pot dir.
No sé si es pot dir, però...
És la idea, no? Hi ha, sí. Per almenys hi ha el projecte encarat de dir volem fer això.
Clar, vull dir, és això. Per exemple, Manresa, no? El que és l'altre projecte que també està en fructificació, és... Tot va néixer arran d'una reunió, no? Llavors a partir d'aquí doncs, va començar a fructificar. Però per exemple, el que sí que és veritat que s'estan movent moltes coses, estem veient, o sigui, aquí a Valls tenim l'hort dels quatre cantons, sí. Que això ha sigut una manera d'acostar a tothom qui passa per Valls el fet de tenir la terra allà, no? Mm. Vull dir, això ja del producte, o sigui... Que la gent vegi directe que el producte el pot tenir allà a l'abast, no? I que no hi ha d'haver cap intermediari per poder-lo consumir. Això ha sigut molt interessant, perquè al final és molt pedagògic. I també és d'aquesta pedagogia que tu no ets conscient que t'estan fent pedagogia, que al final és el que fa el capitalisme, doncs bueno, les eines també serveixen per altres coses.
Val.
Què més m'has d'explicar?
Vaja, has avançat molt ràpid. No res, que si ens pots explicar més quins recolzaments municipals s'han de sumar. Per exemple, he sentit que hi ha uns programes que es diuen programes d'Ateneus cooperatius.
Sí,
en què es basa això?
Sí, aquí per exemple al camp, bueno, al camp de Tarragona tenim CopCamp, que tenen seu al carrer Batllor. Mm-hmm. Llavors són aquests projectes també que estan impulsats per la Generalitat, que és molt interessant que la Generalitat impulsi aquest tipus de projectes, i ells estan treballant molt, no només pel cooperativisme en el sector agroalimentari, sinó pel cooperativisme en general, però també doncs en moltes zones ja també han començat a treballar amb aquest tipus de projectes. Per tant, o sigui, és que és la clau de que les institucions, val, sigui del color que sigui, estiguin implicades amb aquesta consciència. O sigui, jo, de fet, aquest xip, que de vegades costa una mica de canviar, jo el vaig canviar quan fa uns anys vaig viatjar a França i vaig descobrir això, que és que el Ministeri de Salut promou que hi hagi mercats de tomàquets ecològics, però perquè els és molt important, o sigui, per ells hi ha una relació molt directa en quant a la reducció de la despesa en medicaments, per exemple, i el consum d'ecològic. Si ells tenen aquesta relació molt ben direccionada, llavors per ells és una mena d'inversió que al final els hi repercuteix en que estalvien molts diners en qüestions de salut, perquè la gent té més salut i per tant no necessita tants medicaments. Això, aquesta relació lògica, jo crec que a nosaltres encara ens costa bastant
falta,
de
falta
fer.
Falta temps, no?
Falta una mica.
Doncs molt bé, res més per avui ja?
No, em vols preguntar alguna cosa?
Jo crec que ha quedat tot molt clar, t'expliques genial, no?
No, jo recomano, jo la veritat és que el documental no l'he vist.
No l'has vist encara?
No l'he vist.
No ens pots dir si veu malament?
No ho sé, m'agradaria veure el fa temps que l'estic com intentant buscar.
Val.
Si algú coneix alguna projecció,
fem una crida, no?
Que ens avisi.
Val,
perquè jo també a vegades no arribo a tots els canals, però bueno, jo recomano a tothom doncs, que pugui veure el documental, que donada la volada que està tenint, ha sigut com una mica l'eix que ha fet girar o ha fet florir tot el que és el que s'estava sembrant des de feia molts anys.
Lourdes Quintero, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest espai i per donar-nos aquest punt de vista alternatiu, i que no hauria de ser tan alternatiu, sinó que hauria de ser ja estàndard amb els temps que vivim. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Consum responsable amb Lourdes Quintero.